a RAC1 amb Jordi Basté.
17 minuts i les 10, senyora Montserrat Tura. Bon dia i moltes gràcies.
Bon dia. Gràcies a vostès.
Quina, ja, per començar, ara parlarem del PSC de seguida, però els resultats del diumenge a les eleccions municipals, en general, quina opinió li mereixen?
Bé, com es pot imaginar, quan una formació política, en aquest cas quan el Partit dels Socialistes de Catalunya, que havia guanyat des de l'any 1979, en què es van produir les primeres eleccions democràtiques després de la dictadura en els ajuntaments, doncs passa a ser la segona força i no la primera, i la repercussió d'aquest fet doncs és la pèrdua d'ajuntaments com Barcelona, Girona, Manresa, Mataró o Reus. No pot ser de cap de les maneres positiva, no? Les derrotes s'han d'acceptar i s'han d'acceptar amb tot el seu realisme. Això no vol dir que ens deixem abatre ni que estiguem desfets ni que no pensem doncs, que l'alternància en democràcia és això. Però Convergència i Unió ha pujat uns 50.000 vots, 55.000 vots exactament, respecte a les últimes municipals. El Partit Socialista n'ha baixat uns 200.000 vots respecte a les últimes municipals. Aquí hi ha molts anàlisis a fer, perquè semblava com si la independència fos una ideologia creixent i en canvi Esquerra s'ha ensorrat, ha perdut uns 80.000 vots.
Ah, però el Manac deia que segurament
sobre uns 300.000, clar, perquè també depèn del número total de vots.
Però diu que molt d'aquests vots se'n van cap a Convergència, probablement, deia el Manac ara, i molts també cap a la CUP.
Per tant, si se'n van cap a Convergència, volen una cosa més moderada.
Si aquesta és la lectura, clarament sí.
I si se'n van cap a la CUP, que són una minoria, però que cal reconèixer que ha crescut, doncs se'n van cap a una radicalització. Però Esquerra, que havia estat històricament el partit que representava aquesta posició, doncs quasi desapareix. És a dir, han passat com coses que no se diuen a vegades amb la percepció que teníem, no? La percepció que teníem era que en els ajuntaments, la feina feta... Jo sempre explico, que la història és molt injusta amb els ajuntaments, que no expliquen la feina consistent, la transformació profunda, irreversible, de qualitat de vida i de millora que s'ha fet en els ajuntaments, perquè quan expliquem l'evolució de Catalunya, la modernització de Catalunya i la recuperació de les institucions d'autogovern, sempre ens sembla que és la Generalitat i el Parlament, parlem molt poc dels ajuntaments. Doncs bé, ha passat més segurament qüestions de caràcter general que no pas la feina feta en molts d'aquests ajuntaments.
Si parlem del PSC, del resultat del PSC, abans del PSC, vostè ha estat consellera de Justícia, per tant li puc preguntar en coneixement de causa, per què, per exemple, un partit com Plataforma per Catalunya... Això hi ha molta gent que s'ho pregunta al carrer avui, eh? Per què un partit com Plataforma per Catalunya, amb un discurs clarament xenòfob, traspassant les línies vermelles, però 400 pobles per davant, no es pot, entre cometes, il·legalitzar i, en canvi, s'estigui valorant permanentment que si Bildu es pot presentar en unes eleccions al País Basc?
Va, són camins diferents, eh? I això de que no es pot il·legalitzar, ja ho veurem. És a dir, si hi ha un moment en el qual el seu discurs és un discurs de negació de la condició de persona d'altres éssers humans...
Falta poc,
eh? Tipus, doncs llavors la Fiscalia General pot intervenir. En la llei de partits està per això. Mentre que Bildu era un debat sobre la condemna de la violència i la renúncia definitiva a aquesta violència, que per cert també és una de les grans sorpreses d'aquestes eleccions municipals.
Bé, dit això, deia vostè ahir en un Twitter, cal autocrítica.
Bé, em sembla que no era ahir, però...
Bé, va, és igual, diumenge és igual.
Sí.
Ahir parlàvem amb el Joaquim Nadal, amb el cap de l'oposició, i li enumerava un seguit de possibles motius pels quals el PSC ha tingut aquests resultats. Primer, la crisi. Estem d'acord?
Sense cap mena de dubte.
Segon, Zapatero.
La manera de gestionar la crisi. per part del president del govern d'Espanya, que moltes vegades no m'ha explicat que la causa d'aquesta crisi és precisament les polítiques ultraliberals de la dreta que ens han portat a nosaltres a haver de prendre decisions molt antipàtiques. I això no... no, jo crec que més que la manera de gestionar la crisi de José Luis Rodríguez Zapatero, no he fet un discurs molt contundent sobre les raons d'aquesta crisi, no? Llavors, on ens ha portat aquella economia ultraliberal, especulativa, de qui el més espavilat guanya molts diners i la resta que s'espavili, l'Estat no existeix, l'administració és una rèmora, el que valen són únic i exclusivament les grans competències en el mercat. I després, això sí, quan s'ha desestabilitzat el sistema financer, aquestes mateixes veus que negaven l'existència de l'Estat han demanat ajuda per poder-se estabilitzar.
Amb el segon punt em resumeix el tercer, també, que és una falta probablement d'un missatge entenedor a la ciutadania per part del partit.
Jo crec que aquest és el problema fonamental. Hem hagut de prendre decisions molt antipàtiques. El president del govern espanyol li ha tocat com a president d'un estat en el si de la Unió Europea, però l'altra cosa que hem de dir és que parlem molt de crisi mundial, però després quan ens hi fixem exactament és una crisi fonamentalment europea i estadounidense, és a dir, dels Estats Units. Però Canadà, els països de Sud-amèrica i bona part dels països d'Orient no estan afectats. Per tant, és una crisi europea. Doncs el que segurament no s'ha fet és explicar, torno a dir, amb prou contundència com la tendència ultraliberal que es viu a Europa des de fa anys i que el seu Parlament Europeu n'és una mostra perquè hi ha una majoria importantíssima d'aquest tipus de polítiques ha portat a una posició en la qual les grans corporacions econòmiques algunes vegades han tingut més pes que la decisió dels governs democràticament escollits. I no hi ha res que pugui estar per sobre del govern polític.
És curiós perquè
el govern polític és la representació democràtica del poble.
És curiós perquè en una època de clares retallades en manifestacions al carrer contra aquestes retallades, Convergència i Unió suma i el PSC baixa. És a dir, ho han explicat tan malament, el missatge ha sigut tan dolent, que segurament aquells fets no paraules que va proclamar José Montilla en una època que probablement es podrien fer fets, però no paraules, els ha portat a dir, home, potser sí que fets, però sobretot el que han faltat han estat paraules.
Sí, i per altra banda, ho havíem dit sempre, eh? En els alcaldes els fa responsable de tot, a vegades de coses que no tenen competències, no? Però això ho sabem, i els que hem sigut alcaldesses, en el meu cas, doncs ho sabem. Hi ha un problema de seguretat pública que potser sobrepassa les competències de la policia municipal, un assassinat, no sé què, doncs l'alcalde. Hi ha un problema de crisi industrial, l'alcalde. Hi ha un problema, doncs aquests dies moltes de les persones que anaven a fer porta a porta i anaven a fer campanya i parlaven amb les persones, fins i tot en els alcaldes socialistes se'ls feia també responsables de les retallades. És a dir, que a vegades és aquella cosa de dir, les primeres eleccions després de la crisi més les retallades han sigut les municipals i han rebut aquelles persones que estaven al capdavant dels governs, cosa que acostuma a passar. La reacció immediata del ciutadà és en contra del govern i el que se'm posa al davant en aquest cas és el que governa el meu ajuntament i per tant decideixo no votar-lo. Ha estat així i nosaltres no hem sigut prou capaços d'explicar que les renúncies que hem demanat i els sacrificis que hem demanat a la ciutadania en general i per tant que ara sentia el senyor Homs i semblava com si només demanessin renúncies, el que passa és que s'han de triar quines renúncies, a què volem renunciar.
Però, per exemple, ara que
però les renúncies que hem demanat, els sacrificis que hem demanat, és precisament per salvaguardar aquell patrimoni més important que hem aconseguit en els últims anys, en aquests 30 anys de democràcia, que és anar estructurant uns serveis públics de qualitat que més enllà de la nostra retribució ens permetia doncs, tenir escola pels nens, tenir una sanitat correcta, tenir serveis socials quan els necessitàvem.
De tota manera, quan ara parlaven del missatge, de no saber trobar un missatge que encoratgés el militant i a la ciutadania i al seguidor a anar a votar en aquestes últimes eleccions. Hi ha un punt que sempre surt, sempre es parla, i dona la sensació que o des del propi partit no s'ha pres, nota, o que no li interessa, o que realment els que sempre s'han abanderat, una d'elles, Montserrat Tura, no tenen la suficient força dins del partit com per abanderar-s'hi. Per exemple, fa 15 dies o fa 20 dies, just en plena campanya electoral, el Partit dels Socialistes va tenir l'opció de votar una decisió presa per Convergència i Unió, que sí, que aquí podrem parlar de l'electoralisme, de si el sí o el si no, però un cop de puny damunt de la taula, un distanciament davant del PSOE per part d'allò que hem comentat sempre el grup parlamentari dels socialistes, allò de tenir sempre un grup parlamentari propi. Va ser un error greu i que això pot haver afectat a les votacions del diumenge passat, el que va passar fa uns dies al Congrés?
Bé, els resultats d'unes eleccions són la suma de moltes coses i el procés...
Per això li poso aquest com a últim punt,
de molt de temps, eh? I jo vaig fer públic en aquell moment quina era la meva opinió i hauria preferit que els diputats del Partit Socialista haguessin votat a favor d'aquella moció, que tothom reconeix, i això és bo que sigui així, que era una moció per any, que era una moció estratègicament col·locada al mig d'una campanya electoral, que finalment...
Doncs hi van caure de quatre grapes.
Bueno, però és així, ho reconeixem tots en aquests moments, no? Vull dir, vostè també, quan explica...
És un tema que se n'ha parlat, n'hem debatut i ens estaríem d'acord. Ara, si hi ha una trampa, les trampes es poden saltar. I, en canvi, el PSC cau de 4-4 grapes.
Bueno, perquè aquí el Convergència va tenir l'inestimable suport del Partit Popular, que va presentar una segona moció, i si la primera era possible ajornar-la fins després de les eleccions...
Però la imatge...
Jo li explico
que el Senat però, es vota una cosa...
Però, escolti, jo no acostumo a refugiar-me, per dir-ho d'alguna manera,
per temes
de procediment. Temes de procediment, doncs, cadascú els utilitza com bonament pot per intentar fer la seva estratègia. Ara, és veritat que Convergència o l'espai, diguem-ne, nacionalista ens porta normalment a política de blanc o negre, de cara o creu, quan vostè sap que la cosa és una mica més complicada.
D'acord, però no en aquest tema puntual. És que em refereixo al grup parlamentari propi.
Però,
és a dir, aquest no és cara o creu, aquest ha sigut creu sempre.
No cal que em torni a dir això. És
no,
dir,
ho dic per aquest cas, però ho dic per tots els casos. És a dir, no hi ha hagut ni un gest mai.
Jo estic a favor de que el grup parlamentari tingui autonomia, és a dir, que sigui grup parlamentari propi, que tingui veu pròpia, entre altres coses, perquè si el que pretenem és explicar-nos què som, què volem, quin país, com sortir de la crisi, doncs el que no podem fer és anar perdent veus. És a dir, tenir una representació més petita en el Parlament de Catalunya, perquè els resultats de les eleccions del novembre van ser dolentes, tenir menys alcaldes, en aquestes eleccions hem perdut capitals com Barcelona, com Girona, Tarragona ja veurem, espero que no. I, per tant, ens fa falta fins i tot com a possibilitat d'explicar quina és la nostra posició. Quina és la nostra posició? Perquè, al cap i a la fi, estàvem discutint sobre el fons de competitivitat, que vostè sap que és un fons que vàrem aconseguir el govern presidit per els socialistes quan va negociar el nou sistema de finançament. I aquell sistema de finançament que era tan dolent i que realment en època de crisi tot és dolent, perquè com que no arriben les misses, que es diu, no?, en català, com que no arriben els diners a les coses que voldríem fer, doncs tot és dolent. Per tant, la defensa del fons de competitivitat l'hem de fer, perquè, entre altres coses, la vàrem aconseguir nosaltres. Bé, va ser una jugada estratègica, i no hauríem de confondre mai en les jugades de... Ai, perdó, una jugada tàctica d'aquell moment. No hauríem de jugar mai amb l'estratègia final, que és s'ha de establir una relació amb Espanya diferent. Aquest sistema de corresponsabilitat fiscal que hem iniciat els socialistes s'ha d'aprofundir.
M'ha sortit de l'autopista, M'ha sortit de l'autopista, sí, perquè ara anàvem per una via i se me'n va per la tangent. Jo li pregunto, és a dir, amb el tema del grup parlamentari, vostè sempre hi ha estat a favor.
I continua estant-hi.
Estant a favor. Ha jugat molt en contra del que hi ha passat els últims anys, aquesta brama que hi ha hagut, demostrable, que el PSC i el PSOE van sempre agafadets de la mà i que un cop de puny de la taula del PSC hagués anat molt bé?
A mi m'hauria agradat que algun dia haguéssim dit el Partit dels Socialistes actua guiat per la seva defensa dels interessos de Catalunya, que no vol dir que aquest dia fos el dia que el senyor Duran i Lleida li anava bé, eh? Però hauria,
en general,
hauria estat bé. Ara, quina és la brama que finalment acaba sumant perquè ens porti a la derrota? És la desconsideració de la feina que s'ha fet en els governs d'esquerres aquí a Catalunya, que jo crec que és una desconsideració molt sovint injusta. Hi ha algunes coses que vam fer malament, eh? Només faltaria, perquè no tot es fa bé en un govern, però també hi ha una pila de coses que vam fer bé. Per exemple, el creixement demogràfic que vam tenir durant els 7 anys que vam governar des de l'esquerra no té res a veure amb el d'ara, que s'ha estabilitzat. És a dir, quan el senyor ens diu per primera vegada haurem de tenir un pressupost una mica més baix, també li hem de dir, doncs, per primera vegada el creixement demogràfic és molt menor del creixement demogràfic que es produïa en anys anteriors i que, per tant, havíem d'anar donant serveis a milers i milers de nous ciutadans, de nous escolars, de nous usuaris de la sanitat. Per tant, totes les coses tenen un context més profund. I el que començo a estar una mica cansada és de la superficialitat de l'acció política. És a dir, portem temps dient, veient a veure qui treu els ulls aquí sense explicar exactament quines posicions defensem cada un de nosaltres.
I ara, no? El PSC interiorment també s'estan traient els ulls?
Jo no li trec els ulls a ningú. Jo crec que el PSC és una força imprescindible pel futur de Catalunya.
I com ha de ser? Ara parlem del futur, ara que són les 10, passarem 5 minuts.
La nostra defensa de les qüestions de la cohesió social són imprescindibles perquè les crisis econòmiques generen que alguns en surten aprofitats i en surten molt ben parats, però d'altres dormen al carrer i cada vegada hi ha més pobresa. Per tant, el partit de la defensa de la cohesió social no pot ser un partit que es vagi reduint a una presència en les institucions molt petita.
Però, per exemple, ara el Benac deia, ja ho sé, em dirà, no, és que Ernest Benac ja no està a la política activa.
Sí, i en canvi, ja li dic d'entrada, que és molt fàcil opinar en la seva posició.
Sí, però per això li he de preguntar ara des de la seva. És a dir, de la mateixa manera que el Benac ha dit que s'ha de netejar, metafòricament parlant, la cúpula del partit de cara al futur més immediat, vostè també ho considera? Que la cúpula del PSC ha de quedar, diguem-ho, entre cometes, repeteixo, netejada dels líders que l'han portat fins aquí?
Jo faig el procés a l'invers, eh? I tot i que dic que efectivament aquelles persones que han marcat un camí i que aquest camí doncs ha portat a una situació d'infrarepresentació i hem perdut la nostra presència, no pel fet d'estar presents i tenir molts càrrecs, sinó pel fet de tenir la possibilitat de treballar des d'aquestes institucions, doncs bé, alguna responsabilitat hi hem de tenir. Però a mi m'agrada més dir allò de, escolti'm, tots aquells militants, tots aquells simpatitzants que diuen que el partit ha de ser diferent, que volen que el partit recuperi la representació d'una part molt important de la ciutadania, que volen que recuperi el discurs ideològic, que volen sentir-se emocionats i il·lusionats per un futur que sabem que és difícil perquè estem en una crisi econòmica difícil, però que en canvi volem una sortida de prosperitat que no deixi bosses de pobresa, que no deixi gent pel camí. Totes aquestes coses, totes aquestes persones que diuen això han de tenir un paper actiu, no els 2 dies o 3 dies que pugui durar el Congrés, sinó ara, quan es comenci a discutir la ponència, quan es comencin a escollir els delegats. En aquest moment és quan el partit i totes les persones que creuen que el Partit Socialista ha de ser diferent han de tenir un paper molt actiu.
Vostè té el cap? Li pregunto. Després m'ho diré o no. Vostè té el cap?
No, jo ja sap que no li diré.
No, val, ja sap per on aniré. Vostè té el cap qui...
No,
no digui el nom. No digui el nom. Vostè té el cap qui ha de ser el líder del partit els pròxims anys? Contesti'm.
Aquell que sigui capaç...
No, xival, molt bé, vinga.
Clar.
Es recull el violí que el té aquí a la que té al costat. Home, no em digui això. És a dir, jo li pregunto només, no em digui el nom. Si vostè té el cap...
Però fixi's, jo que li estic reclamant que d'una vegada per totes intentem parlar de política amb una certa profunditat...
No sé, clar.
Acabem parlant...
Home, és que és bàsica.
Jo que li acabo de dir... el que m'interessa és que es produeixi una mobilització important en el partit i que en les agrupacions hi hagi debat, hi hagi agrupacions. Per nosaltres són les assemblees locals de les diferents poblacions. Doncs jo que vull que finalment totes aquelles persones que volen canvi participin i estiguin presents en el Congrés, si comencem dient sí, i a més, el primer secretari o la primera secretària ha de ser fulanet o ha de ser manganet, que els estem dient, que ja els hi donem fet, que ja està decidit.
No, però vostè al tindrà contrari. Un nom. És a dir, per exemple, li puc preguntar, vostè li agradaria ser-ho?
Però és que en aquesta ocasió no ja és... No, però vostè em demana deixar explicar.
Demanaria un sí o un no?
Doncs aleshores no hi ha resposta si vol un sí o un no.
Però li agradaria ser-ho?
No hi ha resposta si és un sí o un no. Perquè així com jo puc, a títol personal, propugnar-me per anar a les primàries a Barcelona i amb el sol fet de que a títol personal faci un pas endavant, s'inicia automàticament un procés de primàries, en el cas del primer secretari no s'inicia res pel fet de que algú manifesti que vol ser primer secretari. Per què? Perquè en el Congrés no... Es tracta de que les coses no siguin una dicotomia estricta entre catalanistes, no catalanistes, entre federalistes, no federalistes, entre pobles petits, pobles grans, entre qüestions territorials, qüestions no territorials, entre un partit obert i un partit més tancat, entre una participació de gent de fora del partit i de simpatitzants en les decisions. Totes aquestes coses són importants i que sigui capaç de liderar un procés congressual que incorpori totes aquestes coses, doncs molt probablement tindrà una base de la militància que li demanarà que assumeixi determinades responsabilitats directives. Si comencem al revés...
Uh-huh. Per tant, ja no cal ni que li pregunti per Àngel Ros.
Si comencem al revés, des del meu punt de vista, és un error.
Per tant, no li pregunto per Àngel Ros, llavors, eh? Sembla bé que no li pregunti?
Em sembla bé.
Perfecte, perquè tampoc contestarà si li pregunto.
És que crec que...
Val, començaria la causa per la taulada.
Exacte.
Començaria la causa per la taulada. Vostè
considera
que...
I jo vull tornar al poder en els militants. Ho vaig dir-ho a les primàries. Tornem a fer protagonistes en els militants.
Quan ahir el Zaragoza a Catalunya Ràdio diu el que diu i li respon a l'Ernest Maragall a través del Twitter i Nadal diu que això no sé quan... Això és el que no ha de ser el partit?
Això és el que no hauríem de fer, això que li dic jo. Fa massa temps que la política és la super oficialitat de fulanet li ha dit a manganet i de les frases tretes de context i de parlar poc.
Per tant, el partit
ideologia.
No pot continuar d'aquesta manera perquè tots els actors estaven dins de la reunió de la...
Tothom comet errades i és veritat que en els moments difícils és quan es valora la grandesa de les persones. Estem païnt una derrota del diumenge. L'executiva del dilluns va ser una executiva de durada molt extensa, amb què va parlar quasi bé tothom, cada un va dir la seva, però no es van arribar a grans conclusions, perquè ja sabem que tenim un procés congressual iniciat.
Res de junta gestora, com s'ha dit?
Com a expressió literal, no es va mencionar.
Què es va demanar?
Les executives en principi són privades, sí, però en tot cas hi ha persones que van demanar gestos, no? Llavors acceptem i sortim. Vaja, això que intento fer jo aquí, surto i li dic a la ciutadania, escolti'm, accepto que això del diumenge va ser una derrota. És cert que Convergència només ha guanyat 50.000 vots, però això ha tombat la balança de tal manera que estarà present a les quatre diputacions, a totes les grans capitals, i per tant que el mapa ha canviat de manera extraordinària.
Li ha agradat la gestió verbal del que s'ha dit després del resultat de diumenge?
Hi ha hagut moltes gestions verbals, però...
Montilla, Zaragoza, per exemple...
Diguem que jo tinc un estil diferent i crec que s'ha de ser més clar, més contundent a l'hora de dir-li a la ciutadania que acceptem que hem estat derrotats i que nosaltres ho hem fet molt malament perquè els votants ens han abandonat. Si volem que tornar a recuperar el suport i la confiança i fins i tot l'ajuda i això que se'n diu complicitat, que a mi no m'agrada gaire, deu ser perquè m'he dedicat a això d'interior i justícia, però això de còmplice no m'agrada gaire, però si volem el suport de la ciutadania ens hem d'identificar amb els seus problemes i hem d'entendre'ls i que ells se n'adonin que els entenem.
Li demano l'última pregunta i brevetat i no refereix al PSC sinó al PSOE en aquest cas. Zapatero hauria de dimitir?
Estem o no estem intentant, com ha estat, en un àmbit de crisi econòmic de la zona euro molt important, en uns objectius de contenció de la despesa molt importants. Estem o no estem intentant estabilitzar la situació de l'Estat espanyol perquè no hi hagi problemes encara més greus, sinó al contrari, perquè comenci a evolucionar. L'avançament d'unes eleccions desestabilitza?
M'ho pregunta?
Sí, és una pregunta que ella mateixa té la resposta. És a dir, jo crec, tot i que he estat crítica en la gestió d'algunes qüestions del govern i de com s'ha gestionat la crisi, que avui per avui l'avançament de les eleccions, que el Partit Popular ho voldria perquè ara creu estar en un moment fantàstic per guanyar les eleccions, en el context aquest de l'estabilitat necessària per sortir d'una crisi, no és bo. I per tant, que seria millor acabar la legislatura, això sí, ja som tots conscients que això suposarà que l'aplicació de la contenció del dèficit i totes aquestes coses la farà el Partit Socialista i en rebrà les conseqüències electorals. Però és una posició de major responsabilitat quedar-se que marxar.
Acabem aquí i li agraeixo molt que ens hagi acompanyat aquí al Món a RAC1 una vegada més. Per cert, m'agradaria fer-li una última qüestió com a exconsellera, malgrat que com va quedar clar un dia encara pot aguantar el títol. Va haver una època que Montserrat Tura va ser consellera d'Interior, va passar una altra època que va ser de Justícia. Durant aquests 4 anys que estava Justícia, qui el va substituir, la va substituir, va ser Joan Saura. Amb el canvi de govern, el nou titular de la cartera és Felip Puig. M'agradaria, podria ser molt dolent preguntant-li si ho està fent millor Felip Puig que un company del govern com va ser Joan Saura a la conselleria d'Interior. Si em vol contestar la malícia, i si no li pregunto, si no me l'ha de contestar directament, li pregunto què li sembla que ho està fent el conseller Puig.
Per ara ha tingut actituds de defensa dels cossos que ens han de servir a tots, diguem que correctes. Els cossos que ens han de servir a tots i que són de tots. Per tant, la policia en un país democràtic juga salvaguarda de l'ordre públic i de la seguretat pública, els bombers i tots els cossos de les unitats de salvament o d'acció especialitzada són importantíssims per un país avançat en què hi ha riscos de tota mena. Però el senyor Felip Puig s'ha de recordar que, a més de tenir la seva responsabilitat de fer que aquests cossos funcionin, no se'ls pot apropiar perquè són del país sencer. Li he vist alguns actes d'apropiació dels meus policies, que no és exactament això, i algunes vegades en el director general li he sentit dir la Policia Nacional de Catalunya quan és la policia de la Generalitat, cos de Mossos d'Esquadra. És a dir, no voldria que ara caiguéssim en una apropiació, en aquest sentit d'apropiació que fan a vegades els nacionalistes conservadors de que el país és seu, doncs no voldria que ara ho féssim amb uns cossos que estan al servei de tota la població i estan al servei de tots els governs i que han de complir, tinguin el conseller que tinguin.
Montserrat Tura, moltes gràcies per haver-nos acompanyat i fins molt aviat.
Gràcies.
Són les 10:12.